Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Els comerciants proposen que es faci un mercat de producte fresc al centre de Lloret. L'Associació de Comerciants de Lloret vol que hi hagi un mercat setmanal de productes frescos al centre de la vila. És una proposta que ja han traslladat a l'Ajuntament i que consideren que el lloc idoni seria el passeig Jacint Verdaguer. Segons explica el Punt Avui, els comerciants de la vila admeten que la proliferació d'alimentació fresca, com fruita i verdura, ha quedat estancada al nucli antic. Amb aquesta mesura, l'associació vol afavorir el flux de persones entre els diferents carrers i la venda d'aquest tipus de producte. El nucli antic ja havia acollit fa dècades el mercat setmanal de fruita i verdura. Després es va desplaçar al carrer dels Mestres i més endavant al barri del Rieral. En aquest sentit, des de l'associació han explicat que aquest nou mercat es faria els dijous per no coincidir amb el dels dimarts al Rieral. És una proposta que ara estudiarà l'equip de govern per saber si és una opció viable o no. D'aquí uns minuts entrevistarem a Francesc Alzina, de l'associació gerent de l'Associació de Comerciants. Bon dia i bona hora a tothom. Avui és dimecres 16 de gener. Això és el Bon Dia, Bona Hora, i toca presentar la resta de temes que ampliarem en el programa d'avui, i ho fem amb en Josep. Bon dia.
Bon dia, Maria. La cadena Guitar Hotels ha guanyat el Premi Hotels en Turisme de CaixaBank Catalunya a la responsabilitat social corporativa. Ho valorarem amb Cristina Cabanyes, la presidenta de la cadena. Seguidament explicarem que avui es fa un itinerari per centres de culte. El Gurdwara de la religió Sikh, la mesquita Zouna i l'església ortodoxa. I que també aquest dimecres es lliuren els Premis Orgull Lloretenc de la candidatura Junts per Lloret. Ens farem ressò de la campanya de donació de sang d'aquest divendres en què els alumnes de la Immaculada Concepció n'estan fent difusió. Escoltarem a tres d'ells i a Meritxell Casa Coberta del Banc de Sang i Teixits de Girona. I acabarem fent-nos aquesta pregunta. Quin és el paper de la dona en el món de la ciència i l'astronomia? Donarà resposta Ángela del Castillo, és la ponent de la xerrada d'aquest dijous de l'Aurora, a la qual entrevistarem.
I abans d'ampliar tots aquests temes, el que farem és oferir-vos la previsió meteorològica amb en Miquel Bernis, serà ara mateix, i també repassarem l'actualitat general. Comencem a la producció i tenim a Rosa Giral i a Moisés García, i posant-hi veu en directe Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i tres minuts, i el que us dèiem, us oferim la previsió del temps que va a càrrec d'en Miquel Bernis. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia, Maria. Comencem aquest dimecres amb glaçades destacables en alguns sectors interiors de la Selva i del Gironès. Per exemple, a Girona i a Vilobí d'Onyà la temperatura s'acosta als 5 graus sota zero. Altre cop, per tant, inversió tèrmica destacable. Però al migdia la temperatura serà similar a dels dies anteriors, màximes a prop dels 15 graus. Tot i que avui tindrem un altre element, el vent de Garbí, que augmentarà una mica la sensació de fred al migdia. No seran cops de vent forts, però sí que serà suficient per deixar-se sentir amb cops de 30-40 km per hora al centre de la jornada. Esperem un dia bàsicament dominat pel sol, tot i que aquest matí hi ha força núvols baixos en sectors de la costa, també punts de l'Empordà. En general, però, esperem que es vagin fonent i que el sol predomini ràpidament i amb el pas de les hores aquest dimecres. Demà, però, començarà a haver-hi canvis de temps. Aquest dijous esperem el pas d'un front que començarà a deixar ja algunes primeres nevades al Pirineu, i durant la nit de dijous a divendres també podria arribar a deixar alguns ruixats en sectors de la costa i del prelitoral, sobretot al voltant de Barcelona, però no descartem que també al Maresme o a la Selva s'hi puguin escapar algunes gotes de matinada aquest divendres. Esperem divendres un dia amb més núvols ja, i de fet al cap de setmana hi haurà el pas d'un altre sistema frontal que, sobretot entre dissabte a la nit i diumenge al matí, pot tornar a deixar, en aquest cas és més probable que deixi algunes precipitacions també en sectors de la costa. Podria ser, encara és una mica incert el pronòstic, però podríem parlar de diumenge al matí en què calgui obrir el paraigua a la selva marítima. Insistim que caldrà anar-ho confirmant, en tot cas, els dies vinents. Però sí que està clar que es comencen a moure coses en el temps i que tindrem un panorama més variable els pròxims dies. Tot això anirà acompanyat d'una baixada de la temperatura d'entre 2 i 4 graus entre avui i divendres i, per tant, l'ambient es tornarà més hivernal de cara al cap de setmana i probablement també durant bona part de la setmana que ve. La setmana vinent probablement seguim parlant de temps variable, canviant, i caldrà veure, encara és molt aviat, si tindrem la possibilitat entre dimarts, dimecres, dijous, d'alguna nevada a cotes més baixes.
Moltes gràcies, Miquel, per tots aquests detalls. Doncs, de moment, avui, com dèiem, no cal agafar paraigües i el que sí que tenim és fred un dia més. Al barri del Rieral, l'Estació Meteorològica de Protecció Civil ens assenyala que hi ha 4 graus, la humitat elevadíssima, el 95%, i la sensació tèrmica és de 2 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs ara és el moment de passar pel quiosc i veure què diuen les portades dels diaris, i veiem una clara protagonista en àmbit general, que és Theresa May. Desfeta històrica de May pel Brexit, diu el diari El Punt Avui. Després veurem que hi ha molts rotatius que han optat per aquest tema com a tema d'obertura. El Parlament Britànic ha suspès per 432 vots en contra i 202 a favor la proposta que la primera ministra va pactar amb la Unió Europea. Els laboristes li presenten una moció de censura. El Punt Avui és titular destacat en el diari de Girona i veiem un titular més petitó que diu aclaparador rebuig del Parlament Britànic a l'acord de May amb la Unió Europea pel Brexit. Més notícies en aquesta portada, una que comparteixen també de manera àmplia diari de Girona i el Punt Avui. Protesta pels talls de llum. Font de la Pólvora diu prou als talls de llum. Hi ha una imatge en els dos casos dels veïns de Font de la Pólvora que es van manifestar ahir a davant de l'Ajuntament, i hi ha el vicealcalde de Girona, que és Eduard Berloso, intentant calmar els ànims dels manifestants. I és que veïns de Font de la Pólvora ocupen el pati de l'Ajuntament de Girona i aconsegueixen el compromís d'una reunió avui mateix amb l'alcaldessa Marta Madrenas. Més titulars. En els dos diaris hi llegim que una dona de 85 anys mor en un incendi en un pis a Figueres. Es va cremar un sofà a l'interior de l'habitatge i se n'investiguen les causes. D'altra banda, investiguen la mort d'un noi de 14 anys de Riells atropellat per un tren. La víctima caminava per un camí que passa a tocar de les vies ferroviàries quan, per causes que es desconeixen, va caure i va ser embestit per un comboi. Ho diu el diari de Girona, on també llegim que Foment licita la millora de la Nacional 2 entre Maçanet i Tordera. Cunillera diu que el 2021 s'acaba la concessió del peatge, però no debat el futur de la Nacional. Detenen els dos fundadors i 9 persones més pel cas Idental. Ho diu també el diari de Girona, on en esports hi llegim que el Girona confia a renovar Stuani tot i al Barça. L'equip d'Eusebio tanca el fitxatge del lateral Raúl García i busca avui al camp de l'Atlètic un lloc als quarts de final de la Copa del Rei. També en esports, el València serà el rival de l'Uni als quarts de la Copa de la Reina en bàsquet femení. En un esperpèntic sorteig celebrat ahir a Vitòria, es van arribar a donar per bons 3 quadres de competició diferents. I, finalment, un últim titular que llegim en aquestes portades de proximitat és que Rull, Turull i Sánchez acusen l'Estat de fer un judici a les urnes. Els consellers defensaran que van intentar negociar el referèndum i Quim Forn sosté que no va donar ordres polítiques als Mossos per l'1 d'octubre.
El Brexit s'embolica, és la notícia que coincideix en pràcticament tots els titulars de les primeres planes de la resta de premsa escrita. Així, El País avui obre dient que l'aplastant derrota de May aguditza la crisi del Brexit. El periòdico diu el Brexit implosiona. La Razón, el Brexit del caos. El diari Ara, no el Brexit de May. El diari ABC, presos del Brexit. I La Vanguardia, en primera plana, una majoria aclaparadora tomba el Brexit de May.
i altres titulars de la jornada que repassem en forma de titulars quan són les 8 i 10 són les següents. Arxiven les causes contra 5 alcaldes més pel referèndum de l'1 d'octubre.
Són els alcaldes de Reus, Amposta, Torredembarra, Deltebre i Cunit, però es manté oberta contra l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita.
17 detinguts en una operació contra una presumpta cèl·lula jihadista que volia atemptar Barcelona i Igualada.
5 dels detinguts estarien molt radicalitzats. L'operació continua.
Almenys 15 morts en l'atac a un hotel de luxe a Nairobi, a Kènia.
L'atac ha estat reivindicat per Al-Shabaab, un grup jihadista.
També ens hem de fer ressò de la preocupació per l'augment dels desnonaments oberts sense avís.
200 entitats ciutadanes demanen als jutges que s'aturin els desnonaments sense data i hora.
A Màlaga segueixen les tasques per rescatar el nadó de 2 anys que va caure en un pou.
Especialistes de diferents àrees treballen en comú i han obert un accés lateral per mirar d'arribar on suposadament hi ha el nen.
També en successos troben morts una parella d'alemanys de 59 i 55 anys al seu domicili de Mallorca.
A falta de les autòpsies, es creu que podria tractar-se de violència masclista, ja que han trobat la dona al llit i l'home penjat al passadís.
A Lanzarote, l'home detingut per la mort de la seva dona de 25 anys confessa haver-se desfet del cadàver però nega haver-la matat.
El presumpte assassí va denunciar-ne la desaparició quan feia una setmana que no se'n sabia res. El noi diu que se la va trobar morta al llit.
Segueix, doncs, aquesta investigació. I en plana cultural, Carlos Zanón fa reviure Pepe Carballo, el llegendari detectiu de Vázquez Montalbán.
La novel·la Problemes d'identitat situa la trama en la Barcelona actual.
I ara, a plana esportiva, el futbolista Jordi Alba i la nedadora Jessica Vall han rebut els premis de millors esportistes catalans del 2018.
El guardó a l'esportista llegendari ha anat a mans de l'exjugador del Barça de bàsquet, Joan Carles Navarro, i el del millor entrenador ha estat per a l'entrenador de l'Espanyol, Rubi.
A més, s'han donat molts altres premis. I acabem, com sempre aquests dies, amb el Dakar. Sebastián Loeb s'imposa en la 8a etapa i Nani Roma puja a la 2a posició de la general. Tot i així, el líder sòlid continua sent el qatarià Nasser Al-Attiyah.
A motos, Mathias Wolgner ha guanyat la 8a etapa i Toby Price és el nou líder a la general.
I amb el Dakar hem arribat a les 8:12.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. A més, una gran selecció de vins i caves per gaudir en un lloc tranquil i privilegiat. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado del Jaruco de Lloret.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
L'assegurança de salut del RAC té una cosa que no té cap altra, el RAC. A més, disposaràs d'un excel·lent quadre mèdic amb centres hospitalaris de referència perquè la teva salut és la nostra prioritat. Contracta ara l'assegurança més completa des de només 34,70 €. Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ajudar.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
La secció de mobilitat i transports de l'Ajuntament informa de les afectacions al transport urbà per obres a l'Avinguda del Puig del Castellet entre el dimarts 15 i el divendres 18 de gener. Amb motiu de les obres que se'n realitzen en aquesta zona, la línia L13 del servei de bus urbà es veurà afectada amb la modificació de l'itinerari. El bus arribarà a la parada Cap Can Xardó a través de l'Avinguda de Tossa i del carrer de Girona. La parada Pavelló Municipal d'Esports quedarà fora de servei entre el dimarts 15 i el divendres 18 de gener. Secció de Mobilitat i Transports. Ajuntament de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Bon dia de nou. Tornem a posar-nos-hi en el Bon dia, bona hora després d'aquesta breu pausa. I avui el tema d'obertura, ja ho heu sentit en portada, és que l'Associació de Comerciants de Lloret vol que hi hagi un mercat setmanal de productes frescos al centre de la vila. És una proposta que ja han traslladat a l'Ajuntament i consideren que el lloc idoni seria el passeig Jacint Verdaguer.
Segons s'explica al Punt Avui, els comerciants de la vila admeten que la proliferació d'alimentació fresca, com fruita i verdura, ha quedat estancada al nucli antic. Amb aquesta mesura, l'associació vol afavorir el flux de persones entre els diferents carrers i la venda d'aquest tipus de producte.
El nucli antic ja havia acollit fa dècades el mercat setmanal de fruita i verdura. Després es va desplaçar al carrer dels Mestres i més endavant al barri del Rieral. En aquest sentit, des de l'associació han explicat que aquest nou mercat es faria els dijous per no coincidir amb el dels dimarts al Rieral.
Aquesta és una proposta que ara estudiarà l'equip de govern per saber si és una opció viable o no.
Per desgranar-ne tots els detalls, donem pas a l'entrevista enregistrada per en Moisès.
Parlem d'aquesta iniciativa amb el gerent de l'Associació de Comerciants, Francesc Alsina, ens acompanya als estudis. Francesc, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per què heu demanat que es faci aquest mercat de productes frescos?
De fet, és una proposta que venim plantejant des de fa un temps, amb la intenció d'intentar dinamitzar una zona de Lloret, que sobretot a l'hivern queda bastant parada i bastant estancada en quant a tant en comerç com també en població. Aleshores, d'acord amb el que havíem fet un petit estudi i una petita valoració de la quantitat de productes d'alimentació fresca, estem parlant, que hi ha en aquesta zona, doncs vam donar una iniciativa en creu convenient doncs poder posar un mercadet. Vale? Quan estem parlant d'un mercadet, no estem parlant de les dimensions que hi ha actualment a la zona del Rieral, que fa la seva funció. Té un espai que està molt bé, està dinamitzant una zona i, per tant, doncs entenem que hi ha un producte que es ven allà que no es ven a la zona d'aquí, però que és complementari en tota aquella zona. Aleshores, nosaltres entenem els mercats sempre i quan aportin quelcom que manca a la zona. És a dir, quan si realment no es pot posar cap producte a la zona i en un mercat pot suplantar o pot donar servei d'un altre producte, doncs és interessant. Ara, quan posem mercats per saturar l'oferta que hi ha, aleshores sí que creiem que no és convenient. I doncs en aquest cas entenem que és una oferta que hi ha una mancança en una zona en concret i creiem que seria convenient. Per què? Perquè, a més, avui hem plantejat de fer un dia en concret, com és en aquest cas un dijous. Evidentment no faríem el mateix dia que es fa el mercat el dimarts, perquè ja hem dit que ja té el seu dia marcat. Però en aquest cas el dijous, per què? Perquè d'aquesta forma entenem que podem donar opció a que si creem un flux de gent que baixi cap al mercat de diferents zones de Lloret, crearíem una sèrie d'un flux que potser botigues que ara estan tancades durant tota la setmana, o bé perquè fan vacances, o perquè estan tancades, potser incentivaríem que aquestes botigues a més obrissin 3 dies. Vale? Si tu ves passar gent per davant, escolta'm, mira, cada dijous on passa gent per aquí davant. Dic, per què no obro? I aprofites per obrir, aleshores estaríem ja segurament incentivant el dijous, el divendres i ja tant per tant el dissabte. Llavors, d'alguna forma, creiem que crear aquests fluxes, quan incentivar un producte i crear els fluxes, crec que és la segona fase de tots aquests plantejaments. Com a mercat pot estar bé o malament, però sí que creiem que hem d'incentivar les zones a través d'altre tipus d'accions. I aquesta pot ser una acció que d'alguna manera podria encaixar en aquest sentit.
Per tant, estem parlant d'un projecte que va més enllà d'una venda de productes frescos, no?
Home, el que és el producte fresc en si seria el producte fresc, però el que realment els danys col·laterals, per dir-ho d'una manera, o els efectes col·laterals, millor dit, més que danys, efectes col·laterals, seria que crearíem una sèrie de flux de gent que anés a buscar la compra en aquesta zona. Evidentment, mica en mica ja s'han anat posant. Nosaltres vam fer un estudi a partir del 2014, vam fer una comparativa el 2017, i vam veure que bé, que amb el que era mercat, el que eren productes d'alimentació fresca, era una cosa que anava marmant en aquesta zona. Inclús van plantejar una zona, en principi ens van plantejar una zona d'uns 30.000 metres quadrats que aniria a una zona que és una zona, diguéssim, que inclou el passeig Verdaguer, uns 30.000 metres quadrats, 3 hectàrees, en el que, bueno, valoràvem la quantitat de gent que hi vivia, els locals que estaven tancats, els locals que hi vivia la gent, les vivendes i l'activitat que hi havia. Però sobretot, clar, ens donàvem que hi havia 1.000 persones, 1.088 persones, amb un espai de 30.000 metres quadrats. Clar, si aquesta gent ha de donar recurs i ha de fer funcionar els negocis que hi ha a la zona, que entenem que quan, en aquesta mateixa zona, quan està en plena activitat, hi ha més de 270, és normal que no, que molts comerços no obrin, perquè evidentment no hi ha la quantitat de gent suficient per obrir-los. Perquè molts negocis tanquen, a banda de que molts negocis també estan enfocats en una venda de producte turístic. Però a banda d'això, clar, enteníem que si començàvem a activar un mercat d'aquesta mena, doncs també incitaríem que la gent baixés. I bàsicament és això, crear aquest flux, crear aquesta necessitat de que la gent anés a buscar un producte que, per cert, és necessari, que és un producte fresc, i incentivant d'aquesta manera una idea que creiem que podria funcionar. A més, també això té a veure amb la quantitat de superfícies que s'han anat creant a l'externari de Lloret. Aleshores, això veiem que ha estat un efecte, que ha estat un efecte centrífug, que per un costat ha estat per un efecte que ha agafat dos elements, per un costat la població i per l'altre costat, en aquest cas, en aquests formats comercials. Aleshores, una forma centrífuga que des del nucli, des de la zona centre, s'ha anat espaiant fins que, per un costat, la població ha anat visquent en barris i en zones residencials i urbanitzacions per comoditat, perquè hi ha una sèrie de serveis, una sèrie de comoditats, però clarament que en el centre no poden trobar espais més oberts, pàrquing, piscina, jardí, el que vulguis. Aleshores, clar, en el centre no poden trobar i ens ho troben en altres situacions, en altres localitzacions de Lloret. I, per altre costat, aquests formats que s'han anat creant fora d'aquesta zona comercial, s'han anat creant per un costat perquè a partir del POEC del 2009 ja es plantejava aquesta opció, i després també perquè hi havia la directiva Bolkestein, en aquell moment la directiva europea, que facilitava el cas que no hi hagués cap impediment a l'hora de crear un negoci. Aquesta directiva, bàsicament, pues, marca que no hi ha uns límits, ¿vale? I d'alguna forma tirava per terra la llei catalana, que era bastant intransigent amb aquest tipus de comerç de l'engròs. Aleshores, a partir d'això, doncs, es van crear una sèrie d'accions que ha portat que, bueno, que s'han creat una sèrie de comerços. Clar, aquests establiments grans formats inclouen dintre el servei de producte fresc. I això té a veure amb la relació amb el que us explicava abans, que molta gent viu fora de Lloret perquè, clar, és molt còmode la gent que viu fora de Lloret agafar el cotxe i baixar en aquests establiments. I és normal, vull dir, si has d'agafar i has d'anar a comprar en el centre, és complicat. Primer, perquè falten aparcaments. I després perquè ja és molt més fàcil, perquè evidentment aquests serveis dintre una trama urbana consolidada com és la trama urbana comercial de Lloret, que agafa tot un àmbit que és bastant ample, aquests establiments estan dintre aquesta trama i per tant doncs facilita que molta gent que viu fora del que és el nucli agafa el cotxe, doncs evidentment si ha d'anar a comprar doncs, li és molt més pràctic i fàcil anar a un lloc on hi ha pàrquing i on poden fer aquesta compra recurrent, vale? Tot i així, no deixen de ser compres que es fan en una acció en concret, es va comprar aquesta acció i no crea cap altra mena de sinergia amb altres zones comercials ni eixos comercials de Lloret.
Per tant, per tot això que ens expliques, és pel que considereu que l'emplaçament idoni d'aquest mercat seria per la zona del passeig Jacint Verdaguer.
És per aquesta zona, sí. Aleshores, bé, poden haver-hi altres opcions, no? El que passa que nosaltres vam plantejar això també una mica per dinamitzar tota aquesta zona de la zona de la vila, part de Venècia, part del passeig, perdó, de la plaça Espanya, perquè d'aquesta manera doncs, bueno, doncs enteníem que podíem copsar molta més dinamització en aquesta zona. Sobretot, clar, inclús estàvem plantejat un tipus de parada, perquè també hi hagués una uniformitat, perquè també fos un reclam turístic. Aleshores, de vendre un producte fresc, home, que pot ser un producte que realment un producte de proximitat, un producte a quilòmetre zero. Tenim aquí a prop tot el que és el delta del Tordera, on hi ha una sèrie d'empreses agrícoles que venen producte. Tenim productes al voltant que, bueno, que d'alguna forma els podríem incentivar perquè vinguessin. Tampoc necessitem moltes parades. No estem parlant de les parades que actualment té el mercat sedentari del dijous, sinó un mercat una mica més petitet, però que d'alguna forma doncs, anés agafant un cert volum fins a limitar una sèrie de parades. Tampoc hauria de ser una gran d'això, però bàsicament jo crec que inclús seria un atractiu turístic.
Perquè quan parlem de producte fresc ens limitem únicament a fruita, verdures...
Aviam, és bastant ampli, eh? També hi ha peix, també hi ha carn, també hi ha llet, tot el que és llet d'alguna altra manera, també és tot el producte que d'alguna forma doncs, el trobem, si ara ens situem en un mercat municipal, per exemple, és la majoria de productes que hi hauria en un mercat municipal. Vale? Tot i que hi ha unes limitacions a l'hora de vendre un producte a un altre, però bàsicament seria el que pots trobar en un mercat municipal, que això no aniria en detriment de les parades actualment parades que hi ha al mercat, i tampoc aniria en detriment de les botigues que hi ha actualment. Vull dir, no, perquè a més tothom podria posar-s'hi i tothom podria vendre.
I una última qüestió, Francesc. Heu traslladat aquesta proposta a l'equip de govern? Heu rebut resposta?
Bé, és una proposta que ja fa temps que la portem i hem anat parlant. Aleshores, entenc que bueno, ells han de fer les seves valoracions i esperem que també, doncs, en aquest sentit, també puguin donar la seva opinió i si més no, doncs, trobar una alternativa en aquest sentit, perquè estaria bé que hi hagués una alternativa. A Blanes, sense més lluny, és un producte que funciona des de fa molts anys i inclús va haver-hi un moment que havien de treure aquesta part del mercat i molts comerciants es van rebotre perquè no volien que tragués. Ha creat una sèrie de sinergies amb els altres locals de la zona i jo crec que ja el fet d'anar a comprar un producte en concret, que a més és un producte que cada cop s'ha de valorar més, aquest producte, per tot el que comporta. Estem parlant de salut, estem parlant d'un producte que realment, doncs, i a més amb tota aquesta campanya, amb tota aquesta iniciativa que ha portat des del Gremi de Bars i Restaurants per incentivar en els locals que els seus socis que puguin vendre i que puguin tindre productes de qualitat i saludables, doncs crec que encaixaria perfectament.
Doncs estarem ben pendents. Francesc Alsina, gerent de l'Associació de Comerciants, gràcies com sempre per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres per poder donar difusió.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Són molts els lloretencs i lloretenques que destaquen per algun aspecte de la seva vida. I a la ràdio tenim ganes de conèixer-los. Per això, cada dimecres tenim un convidat especial amb veu pròpia amb qui conversem de 9 a 2 quarts de 10 del matí. 30 minuts per descobrir una persona de la nostra vila. Amb veu pròpia. Escolta el programa quan vulguis a novaradiolloret.cat.
Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa más que nunca. Trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 97
22 36 43 28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos, de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
Bon dia, bona hora.
Són gairebé dos quarts, queda un minutet per arribar-hi i parlem ara de la cadena Guitar Hotels, que ha guanyat el premi Hotels and Tourism de CaixaBank Catalunya a la responsabilitat social corporativa. És la primera edició d'uns guardons que reconeixen aspectes com la innovació o la sostenibilitat.
En concret, el premi que ha rebut Guitar Hotels és precisament pel seu respecte pel medi ambient i la seva tasca en sostenibilitat. A més, també s'ha tingut en compte la sensibilitat social del seu projecte.
A banda de Guitar, també hi ha altres premiats. Aromar Hotel, com a millor establiment hoteler, i Med Playa, per la innovació turística.
Aquests guardons pretenen convertir-se en referents per a les empreses turístiques i hotelers d'Espanya. A més, hi ha l'objectiu d'impulsar noves actuacions que ajudin a fomentar la millora i renovació de les empreses dedicades al turisme.
Ara sí, senyals horaris de dos quarts de nou i nosaltres ens centrem en la cadena lloretenca Guitar Hotels. I en parlem amb la presidenta Cristina Cabanyes. Bon dia.
Molt bon dia.
Com valoren haver rebut aquest premi?
Bueno, estem contentíssims, és la primera edició d'aquests premis, però sobretot el que ens fa més il·lusió és el premi que hem rebut, el de RSC, Responsabilitat Social Corporativa, per al que implica a Guitar Hotels, a part de la compta de resultat financera, que és molt important a tot, com a tota empresa, ens importa molt la compta, que nosaltres li diem la compta del cor, no? Que és el que podem revertir nosaltres a la societat per ajudar dintre les nostres possibilitats.
I de quina manera s'ajuda, no? Quines tasques són les que es fan dins d'aquesta responsabilitat social corporativa?
Pues bé, el passat estiu vàrem crear la Fundació Climent Guitar una mica per posar a dins totes les tasques socials que fa temps que estem fent, col·laborant des de l'Associació contra el Càncer, el programa Incorpora't de la Caixa, Invulnerables, amb Càritas i bé, molts altres projectes que ens van arribant i que esperem poder donar-los cobertura.
Què li semblaria, perquè ens imaginem que sempre està en la memòria el senyor Climent Guitart, què li semblaria en Climent veure tota aquesta feina que s'està fent?
Bé, el que des de Guitar Hotels estem intentant fer és continuar el que ell vam aprendre d'ell, no? Perquè la Fundació s'ha creat perquè continuï la seva memòria, era la seva manera de ser. Ell, d'una manera molt discreta, sempre intentava ajudar a tothom que li demanava i això és el que ens agrada a nosaltres continuar.
I es valora positivament que hi hagi, per exemple, doncs, des de CaixaBank Catalunya s'impulsin guardons d'aquestes característiques?
La veritat que sí, perquè bueno, fa molta il·lusió i jo també penso molt en l'equip, a l'equip. És una feina addicional que tenen a part del seu dia a dia amb l'explotació dels hotels, no? Tenen tota la feina d'organitzar tots aquests esdeveniments i veure's recompensat posant un premi sempre ajuda molt. I la veritat em va fer molta il·lusió perquè són els guardons de Catalunya i els tres guardonats han estat en empreses gironines. Per tant, moltes felicitats també en els altres guardonats i bé, això vol dir alguna cosa, vol dir que, pues, que en aquestes terres pues, la gent treballa bé.
Doncs recollim també aquest detall i ens en fem ressò. Tres empreses gironines, entre elles una de Lloret de Mar, guardonades en aquests premis. Cristina Cabanyes, com a presidenta de la cadena Guitar Hotels, felicitats a tota la cadena i moltíssimes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs ara mateix passen 3 minuts de dos quarts de 9. Saludem en Miquel Bernis, que ens diu que properament podria ser que haguéssim d'agafar el paraigües en els propers dies. Miquel, detalla'ns això. Molt bon dia.
Bon dia, Maria.
Comencem aquest dimecres amb glaçades destacables en alguns sectors interiors de la Selva i del Gironès. Per exemple, a Girona i a Vilobí d'Onyar la temperatura s'acosta als 5 graus sota zero. Altre cop, per tant, inversió tèrmica destacable. Però al migdia la temperatura serà similar a dels dies anteriors, màximes a prop dels 15 graus, tot i que avui tindrem un altre element, el vent de Garbí, que augmentarà una mica la sensació de fred al migdia. No seran cops de vent forts, però sí que serà suficient per deixar-se sentir amb cops de 30-40 km per hora al centre de la jornada. Esperem un dia bàsicament dominat pel sol, tot i que aquest matí hi ha força núvols baixos en sectors de la costa, també punts de l'Empordà. En general, però, esperem que es vagin fonent i que el sol predomini ràpidament i amb el pas de les hores aquest dimecres. Demà, però, començarà a haver-hi canvis de temps. Aquest dijous esperem el pas d'un front que començarà a deixar ja algunes primeres nevades al Pirineu i durant la nit de dijous a divendres també podria arribar a deixar alguns ruixats en sectors de la costa i del prelitoral, sobretot al voltant de Barcelona, però no descartem que també al Maresme o a la Selva s'hi puguin escapar algunes gotes de matinada aquest divendres. Esperem divendres un dia amb més núvols ja i, de fet, al cap de setmana hi haurà el pas d'un altre sistema frontal que, sobretot entre dissabte a la nit i diumenge al matí, pot tornar a deixar, en aquest cas és més probable que deixi algunes precipitacions també en sectors de la costa. Podria ser, encara és una mica incert el pronòstic, però podríem parlar de diumenge al matí en què calgui obrir el paraigua a la Selva Marítima. Insistim que caldrà anar-ho confirmant en tot cas els dies vinents, però sí que està clar que es comencen a moure coses en el temps i que tindrem un panorama més variable els pròxims dies. Tot això anirà acompanyat d'una baixada de la temperatura d'entre 2 i 4 graus entre avui i divendres i, per tant, l'ambient es tornarà més hivernal de cara al cap de setmana i probablement també durant bona part de la setmana que ve. La setmana vinent probablement seguim parlant de temps variable, canviant, i caldrà veure, encara és molt aviat, si tindrem la possibilitat entre dimarts, dimecres, dijous, d'alguna nevada a cotes més baixes.
Doncs veurem com va tot plegat. Miquel Bernis, moltes gràcies. De moment, ara sí que és segur que aquí a Lloret tenim 4 graus de temperatura i la humitat al 95%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui dimecres 16 de gener hi ha una clara protagonista, tot i que en aspecte negatiu, a les portades dels diaris, i és Theresa May. Desfeta històrica de May pel Brexit, diu el Punt Avui. El Parlament Britànic suspèn per 432 vots en contra i 202 a favor la proposta que la primera ministra va pactar amb la Unió Europea. Els laboristes li presenten una moció de censura. Això és el que diu el Punt. El diari de Girona, en format més petit, titula «Aclaparador rebuig del Parlament Britànic a l'acord de May amb la Unió Europea pel Brexit». I veurem d'aquí un moment amb en Josep que totes les portades aposten per aquest tema a les seves primeres pàgines. I altres notícies, però, que veiem en aquests dos diaris. Una altra de destacada, en els dos casos, amb una imatge similar, és per la protesta de veïns de Font de la Pólvora que diu prou als talls de llum. Ahir, veïns d'aquest barri van ocupar el patí de l'Ajuntament de Girona i han aconseguit el compromís d'una reunió avui mateix amb l'alcaldessa Marta Madrenas. A la imatge, en els dos diaris, s'hi veu el vicealcalde de Girona, Eduard Berloso, intentant calmar els ànims dels manifestants. Més titulars compartits en aquestes dues portades. Investiguen la mort d'un noi de 14 anys de Riells i Viabrea, atropellat per un tren. Anava caminant amb un amic seu a prop de les vies a Gualba i, per motius que es desconeixen, va ser embestit per un comboi. Una altra notícia també en l'àmbit dels successos. Una dona de 85 anys ha mort en un incendi al centre de Figueres, en un pis. Es va cremar un sofà a l'interior de l'habitatge i ara se n'investiguen les causes. I altres titulars. En aquest cas, al Punt, hi llegim que Rull, Turull i Sánchez acusen l'Estat de fer un judici a les urnes. Els consellers defensaran que van intentar negociar el referèndum i Forn sosté que no va donar ordres polítiques als Mossos per l'1 d'octubre. A la imatge s'hi veu l'advocat Jordi Pina. En plana de cultura, notícia luctuosa. Ha mort Frank Kirl. És nebot de Pla i curador del seu llegat. Ha endreçat i cedit molta documentació. I pel que fa al diari de Girona, en la portada també llegim que Foment ha licitat la millora de la Nacional 2 entre Maçanet i Tordera, que han detingut els dos fundadors i 9 persones més pel cas Idental I en esports, el Girona confia renovar Stuani, tot i el Barça. L'equip d'Eusebio ha tancat el fitxatge del lateral Raúl García i busca avui al camp de l'Atlètic un lloc als quarts de la Copa. També en esports, en bàsquet femení, el València serà el rival de l'Uni Girona als quarts de la Copa de la Reina.
El Brexit, denominador comú de totes les portades en el dia d'avui. El País titula "L'aplastant derrota de May aguditza la crisi del Brexit". El periòdico, "El Brexit implosiona". El diari La Razón, "El Brexit del caos". El diari Ara, "No al Brexit de May". L'ABC, "Presos del Brexit". I La Vanguardia, "Una majoria aclaparadora tomba el Brexit de May".
I altres notícies que també són destacades en la jornada d'avui. Arxiven les causes contra 5 alcaldes més pel referèndum de l'1 d'octubre.
Són els alcaldes de Reus, Amposta, Torredembarra, Deltebre i Cunit, però es manté oberta contra l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita.
17 detinguts en una operació contra una presumpta cèl·lula jihadista que volia atemptar en una operació a Barcelona i Igualada.
5 dels detinguts estarien molt radicalitzats. L'operació continua.
Almenys 15 morts en l'atac a un hotel de luxe a Nairobi, a Kènia.
L'atac ha estat reivindicat per Al-Shabaab, un grup jihadista.
Preocupació aquí a Catalunya per l'augment dels desnonaments oberts sense avís.
200 entitats ciutadanes demanen als jutges que s'aturin els desnonaments sense data i hora.
Anem ara a Màlaga, on segueixen les tasques per rescatar el nadó de 2 anys que va caure a un pou.
Especialistes de diferents àrees treballen en comú i han obert un accés lateral per mirar d'arribar on suposadament hi ha el nen.
Treballen amb l'esperança de trobar-lo en vida, tot i que cada minut compta i cada cop és més complicat. També en successos troben morts una parella d'alemanys al seu domicili de Mallorca.
A falta de les autòpsies, es creu que podia tractar-se de violència masclista, ja que han trobat la dona al llit i l'home penjat al passadís.
La dona tenia 59 anys i l'home 55. I a Lanzarote, l'home detingut per la mort de la seva dona, de 25 anys, confessa haver-se desfet del cadàver, però nega haver-la matat.
El presumpte assassí va denunciar-ne la desaparició quan feia una setmana que no se'n sabia res. El noi diu que se la va trobar morta al llit.
Els fets van passar la nit de Cap d'Any i ara la policia haurà d'esbrinar què és el que va passar exactament. En plana cultural, Carlos Zanón fa reviure Pepe Carballo, el llegendari detectiu de Vázquez Montalbán.
La novel·la "Problemes d'identitat" situa la trama en la Barcelona actual.
Veurem si els fans de Carballo estan satisfets o no amb aquesta novel·la de Carlos Zanón. I en esports, el futbolista Jordi Alba i la nedadora Jessica Vall han rebut els premis de millors esportistes catalans del 2018.
El guardó a l'esportista llegendari ha anat a mans de l'exjugador del Barça de bàsquet, Joan Carles Navarro, i el de millor entrenador ha estat per a l'entrenador de l'Espanyol, Rubi.
I també en esports, el Dakar, Sebastián Loeb, s'imposa en la 8a etapa i Nani Roma puja a la 2a posició de la general. El líder sòlid, però, continua sent el qatarià Nasser Al-Attiyah.
A motos, Mathias Wolgner ha guanyat la 8a etapa i Toby Price és el nou líder a la general.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui el diari de Girona es fa ressò d'una dada i és que 9 persones han mort ofegades al mar i en rius el 2018. I Víctim diu que és l'any amb menys mortalitat en medis aquàtics des del 2015, quan es van haver de lamentar 17 víctimes mortals. Tot i així, Catalunya és la tercera zona d'Espanya amb més difunts per ofegament durant el 2018, amb 41. I diu que pel que fa a les morts d'aquest passat any, cal destacar que 8 han estat a la Costa Brava. Es tracta de persones que han perdut la vida, entre altres municipis, a Lloret de Mar. També a Blanes, a Palamós, a Port de la Selva, Roses, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí. És una notícia que podeu ampliar a la pàgina 10 del diari de Girona. També volem fer-nos ressò que en esports, el diari de Girona i El Punt mostren els titulars del partit d'avui del Girona contra l'Atlètic de Madrid i Marc Muniesa és un dels titulars en defensa davant de la porteria que defensarà Iraizoz. El partit es juga, com diem, avui al vespre i és als 8ens de final de la Copa del Rei. I també ens hem de fer ressò avui dimecres de l'article d'opinió que ha publicat lloretenc Joan Domènech al Punt Avui. El titula Rocabruna dins del cor i diu que el que importa de Rocabruna no és el nombre d'habitants, sinó l'empenta que porten, el principal exponent de la qual és l'aparició d'una revista.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Els dijous de 9 a 10 del matí és temps de tertúlia. Aquest dijous, la tertúlia ciutadana es converteix en política. Un representant de cada grup municipal participarà en la tertúlia per opinar sobre l'actualitat informativa del dia.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
En punt 3 quarts de 9 del matí continua el Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu matinal de Nova Ràdio Lloret, parlant d'aquest divendres, perquè arriba una nova jornada de donació de sang a Lloret. Es fa una crida als veïns de la vila perquè les reserves que hi ha ara mateix són baixes. En especial fa falta sang dels grups 0 negatiu i A negatiu. Els interessats en donar sang poden fer-ho aquest divendres al Teatre Municipal, al matí de 10 a 2 i a la tarda de 4 a 9. També es pot fer al Centre Cívic del Rieral de 4:45 de la tarda a les 9 de la nit. La jornada compta amb la col·laboració dels alumnes de la Immaculada Concepció, que n'han fet difusió. Ho explica Júlia Ramon, de tercer d'ESO.
Nosaltres hem fet la publicitat, hem dissenyat uns pòsters i uns flyers que els hem repartit per tot Lloret a la nostra horari extraescolar i hem anat a fer xerrades als instituts com l'Institut d'Escola de Fanals i el Coll i Rodès i també als col·legis com l'Esteve Carles, els Alts d'Alemany i el Pere Torrent.
Anna Anaia, una altra alumna, argumenta que com a centre educatiu volen incrementar les donacions de sang.
El que hem anat a fer nosaltres són xerrades als altres instituts i és per conscienciar a la gent de la nostra edat perquè quan ells puguin donar sang, que és a partir de 18 anys, ho facin i també per arribar a les seves famílies, que són actualment doncs, qui poden donar sang en aquest moment.
Òscar García, també de tercer d'ESO, recorda per què és necessari donar sang.
Aquí a Catalunya calen cada dia 1.000 donacions i és molt important perquè pot salvar molta gent. Per exemple, si algú té alguna malaltia o ha tingut un accident molt greu o cal fer un trasplantament d'algun òrgan, és molt important donar sang. I si tens més de 18 anys, que vinguis a donar sang perquè calen moltes donacions.
Aquesta és una setmana en què es du a terme la Marató de Sang de Catalunya, que va començar el passat 11 de gener i acaba aquest mateix divendres. L'objectiu de tot plegat és aconseguir que 10.000 persones donin sang aquests dies per normalitzar la situació de les reserves que estan a nivells baixos després de les festes de Nadal. Meritxell Casacoberta és tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Girona. La tenim a telèfon i saludem. Bon dia.
Hola, bon dia.
Nova jornada de donació de sang. Els tipus de sang que es demanen són aquests, ho hem dit correctament?
Sí, correcte. Majoritàriament 0 negatiu i A negatiu, però bueno, tal també com heu dit, després de la sortida de les vacances de Nadal, estem baixos de reserves de tots els grups. Vull dir que tots els grups seran benvinguts. Sí que és veritat que també ara, dins del marc de la campanya de la Marató de donació de sang a nivell de tot Catalunya, ens han pujat una mica les reserves, però penseu que veníem amb uns estocs de reserves de 5 dies de sang. Ara hem pujat una mica, estem avui, ho hem mirat aquest matí, estem amb reserves de 7 dies, però penseu que l'òptim és de reserves de per 10 dies de sang.
Quan es parla d'aquest tipus de reserva, d'aquesta quantitat, parlem, suposem, de molta quantitat, no?, de sang?
Sí. Doncs això, necessitaríem 1.000 donacions diàries per aconseguir aquestes 10.000, aquests 10 dies de reserva. 1.000 donacions diàries a tot Catalunya, no sempre ho aconseguim.
Està bé, no?, que els més joves, ja als centres educatius, es conscienciïn d'aquest tema?
Sí, tal com han explicat els alumnes, ho han fet molt bé i nosaltres estem molt contents. A Lloret aquest any ens col·laboraran tres centres. El primer és el de la Immaculada Concepció, però bueno, tal com han explicat ells, l'objectiu és aquest, conscienciar-los amb ells, que encara no tenen els 18 anys, i ara que encara no tenen els 18 anys, que conscienciïn els familiars, els veïns, professorat de les escoles, que, bueno, que són homes que ells poden accedir i animar-los a que vinguin a donar sang. I a la vegada que ells també coneixin el que és la donació de sang i quan tinguin aquests 18 anys, doncs que siguin ells el nostre relleu generacional, perquè de moment la sang no la podem fabricar i de moment l'única manera que tenim d'obtenir-la és mitjançant el nostre cos.
L'edat per donar sang, hi ha un mínim i un màxim, suposem.
Sí, sí. Tal com han dit ells, és a partir dels 18, s'han de tenir ja els 18, i fins als 70. I una mica el que us deia, fins no fa massa, només deixàvem donar fins als 65, però tenim mancança de gent jove i per això hem tingut que allargar l'edat de la donació, que no és el més òptim, perquè, bueno, a veure, sí que ara la gent que amb 70 anys estan estupendos, vull dir, no són els 70 anys de fa uns anys, però bueno, el que necessitem és aquest relleu generacional i que sobretot els grups d'edats entre els 18 i 40 anys, que és el que almenys tenim, doncs que s'animin a provar-ho, almenys una primera vegada, no? A vegades la gent té una mica de por i és més tot psicològic que no físic, perquè la donació de sang no fa mal, és la punxadeta del moment, com una analítica, quan et punxen, i en el moment que està sortint la sang, que estem omplint la bossa, no sent res, el nostre cos no trobem cap mena de molèstia física. I des que punxem fins a omplir la bossa, estarem pues, això, uns 4-6 minuts de mitjana.
Per exemple, la gent que ens està escoltant, si algú està passant la grip, si algú pren alguna mena de medicació, no sé,
sí,
possiblement per la tensió, per, no sé si és que si prens alguna medicació no pots donar.
Depèn de la medicació, o sigui, si és un ibuprofen o un paracetamol o un antigripal, que no sigui antibiòtic, es pot donar sang, no hi ha problema, sempre i quan no s'hagi tingut febre. Si s'ha tingut febre durant, no sé, si ara m'agrada s'ha tingut febre fa 2 o 3 dies, clar, el divendres no podran donar sang. O si s'està prenent antibiòtic, tampoc es podrà donar sang. Ara, si és això, un paracetamol, un ibuprofeno, en principi cap problema. Qualsevol altre tipus de medicació, sí que en tenim algunes que són excloents, però això millor que vinguin i que ho comentin amb el doctor, perquè n'hi ha moltes de medicació que són excloents temporalment, vull dir que durant un temps sí que potser no poden donar, però llavors ja podran tornar-ho a fer. I això, bueno, depèn de la medicació, el metge els explicarà sense cap mena de problema.
Un altre dubte és, quan donem sang, podem demanar que ens facin una analítica de com estem? De passada?
Sí, no, l'analítica es fa sempre per defecte, o sigui, tota la sang que extraiem es fa una analítica que llavors s'envia al donant. Sí que és una analítica més aviat de tipus de malalties infeccioses, o sigui, no mirem el sucre, no mirem el colesterol, val? Perquè, de fet, les persones amb colesterol poden donar sang, però, o sigui, no mirem pues això, el que el CAP, a vegades quan anem al CAP o el metge capçalera ens demana, si no mirem sobretot malalties infeccioses de la sang, o sigui, sides, bueno, la sida, hepatitis, altres malalties infeccioses de la sang.
El més important,
vaja. Que us deia, s'envia el donant, s'envia el donant.
Molt bé, això també és per tenir-ho en compte, eh?
Sí, no, hi ha molta gent que... Per això que et deia, clar, si tu pots... A veure, si vas al metge de capçalera i li demanes segons quines analítiques, si és que no has tingut alguna acció de risc, clar, doncs no t'ho demanaran, perquè, bueno, són analítiques que tenen un cost i no t'ho demanaran. En canvi, bueno, nosaltres... Ja que la gent ve a donar sang i que fa el gest altruista de donar sang, sí, fem aquestes analítiques i les enviem al donant.
Per acabar.
Si es troba qualsevol cosa, perdona, si també es troba qualsevol cosa, s'avisa amb el donant que es faci una recomprovació. Vull dir que a vegades,
clar.
Pensa que som portadors de moltes malalties que no sabem, vull dir que podem estar transmetent. Per tant, això també se li farà saber amb el donant. Si
per això que el fet de donar sang també és una mena de passar una revisió,
sí, com he dit. Sí. No, de paràmetres que normalment doncs, no se'ns mirarà. que us deia, si és que no hem tingut alguna actitud de risc.
Finalment, deia, quantes vegades al llarg de l'any podem donar sang o cada quant sí. temps?
Mira, els homes podeu donar cada quatre cops l'any i les dones tres. El fet de que nosaltres bueno, tenim la menstruació, per tant aquesta, ja fem una regeneració de la nostra sang un cop al mes, i entre donació i donació han de passar mínim 2 mesos, perquè és el que està calculat doncs, que totes les nostres cèl·lules, sobretot el glòbul vermell, doncs, ha tardat a tornar-se a regenerar.
Doncs, Sergi, que ho tenim claríssim. Hem d'anar a donar sang aquest divendres aquí a Lloret de Mar.
Us esperem, ja dic, que seran molt ben atesos perquè els nois de la Immaculada Concepció s'ho han, tant i com ha explicat ell, s'ho han treballat molt.
Molt bé. Meritxell Casacuberta, gràcies per totes aquestes explicacions.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
6 minuts, arribem a les 9 en punt. Ara us parlem d'actes previstos per avui a Lloret de Mar, i és que a les 3 de la tarda comença un itinerari per 3 centres de culte que hi ha a la vila. El Gurdwara de la religió Sikh, la mesquita Sohna i l'església ortodoxa. La iniciativa s'inclou en el cicle Pluralisme, Convivència i Religió, que forma part de Lloret, Mar de Cultures, i que servirà per presentar el calendari interreligiós. El regidor de Benestar i Família, Cristian Fernández, explica que és una bona manera de conèixer la resta de cultures que conviuen al municipi.
Poder tindre una idea més propera de com funcionen totes aquestes comunitats que conviuen d'una manera molt, molt bona a Lloret de Mar. Entenem doncs, que a partir de la base de les numeroses nacionalitats que tenim, doncs, evidentment engloben les seves cultures, els seus cultes religiosos. Entenem doncs, que amb aquesta acció d'obrir-ho a tothom que es vulgui apropar, creiem que és molt positiu i la gent doncs, podrà conèixer com és la seva vida diària, com funcionen la seva associació, la seva gent i els seus costums també.
El regidor assegura que aquestes iniciatives tenen molt d'interès per a la ciutadania.
Entenem doncs, que sí que donen resposta diguem, a una sèrie d'inquietuds que poden aixecar doncs, a molta gent, i inquietuds i curiositats positives de dir doncs, com funcionen aquestes comunitats religioses a Lloret de Mar, que conviuen d'una manera doncs, molt pacífica i molt correcta, i evidentment doncs, formen part de la nostra societat d'aquí de Lloret.
Cristian Fernández remarca que a Lloret hi ha molt bona convivència i que el gran ventall de cultures diferents que hi ha. Avui també es lliuren els premis Orgull Lloretenc creats per la candidatura Junts per Lloret. La primera edició prevista la setmana passada es va haver de posposar per la mort d'un militant històric. Finalment se celebra aquest vespre en què la formació política hereva del PDeCAT i l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya entregarà 3 guardons. L'objectiu és reconèixer la tasca feta per Lloret de Mar i la seva gent, tal com apunta el president del PDeCAT a Lloret, Albert Robert.
I el que pretenem és començar any a any a repartir doncs, uns reconeixements a totes aquelles entitats, associacions o comerços o persones doncs, que han ajudat a contribuir a que Lloret de Mar sigui com és ara. I això és un motiu també de tant en tant doncs, que et facin un agraïment, un reconeixement, doncs, suposo que és positiu.
La intenció de Junts per Lloret és entregar aquests guardons un cop l'any. L'entrega de guardons és avui mateix a 8:45 del vespre al restaurant de Paolo, al passeig Camprodon i Arrieta, número 36.
Bon dia, bona hora.
Quin és el paper de la dona en el món de la ciència i l'astronomia? Aquesta és la pregunta que es farà aquest dijous l'Associació de Dones L'Aurora i a la que donarà resposta Ángela del Castillo, la qual ja tenim preparada per comentar aquest tema seguidament. La tenim al telèfon i saludem. Bon dia.
Bon dia.
Què s'explicarà exactament?
Pues en realitat se parlarà de la dona en la ciència i en la banda d'astronomia, és a dir, des d'Hipàtia d'Alejandria fins als nostres dies, i quin és el paper que ha desenvolupat al llarg de tots aquests anys i com ha estat sempre solapada per l'home.
Per tant, una lliçó d'història gairebé també.
Sí, és històric. És històric des de, ja dic, a Hipàtia d'Alejandria, després les astrònomes que avui en dia ja hem tingut en l'astronàutica, en la NASA, i després farem, també replegarem les dones que avui en dia estan a la pàgina no, del treball en l'astronomia i en l'astronàutica.
Històricament hi ha, però, la percepció que és una disciplina lligada al sexe masculí, eh?
Sí, sí, ha sigut fins i tot en arribar el segle passat, és a dir, que la dona no tenia, no podia tindre accés, per exemple, a l'enginyeria aeroespacial, hasta ben entrat el 1970 i pico, quasi 80 en Espanya.
Quina és la teva relació en aquest àmbit?
Bueno, jo soc la directora d'una escola de ciències, pràcticament l'única en Espanya. És una escola de ciències que es troba en el municipi de Titaguas, pertany a València, en la serrania de l'Alto Túria, uns 1.000 metres d'alçària, on tenim observatori, i també tenim una tasca per alumnat d'escoles que ens visiten. I aleshores, des de aquest moment que va començar el Dia de la Dona i la Xiqueta en l'astronomia, en la ciència, farà un parell d'anys, pues estem fent difusió, no? Per això, per captar noves científiques en Espanya.
N'hi han de científiques a Espanya actualment?
Pues n'hi ha molt poquetes. Esta és la realitat. També ho diem d'homes, no? Que no n'hi ha massa eixida, però la realitat és que dones científiques dintre, per exemple, de la medicina, de la química i de la física, moltes tenen que eixir fora d'Espanya per arribar a poder treballar realment en el que volen.
Doncs, Àngela del Castillo, agraïm aquestes explicacions. Seran ampliades demà en aquesta xerrada a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal. L'esperem aquí a Lloret de Mar.
Moltíssimes gràcies. Fins demà.
I els senyals horaris de les 9 en punt del matí. Tot seguit, el programa amb veu pròpia i amb Maria Joan Comartí.